Bon dia, els aurins o buscadors d'aigua noten un augment de la demanda dels seus serveis.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
O sigui, per nosaltres, el pèndol, com ens va en rotació amb el sentit de les broques del rellotge, per nosaltres és vàlid. Com ens va, diguéssim, al revés, a l'esquerra, és un camp negatiu.
És un dels mestres saurins, un és l'Enric i l'altre el Lluís, amb els quals hem pogut parlar. Són dos saurins garrotxins que fa dues dècades que es dediquen a ajudar a trobar aigua a particulars, empreses o ajuntaments. Recentment han contribuït a fer possible la construcció d'un pou a Sant Iscle de Colltort. Hem anat a parlar amb ells perquè ens expliquin la tècnica que utilitzen. Tots dos estan disposats a transmetre aquest coneixement i ho faran dissabte a través d'una xerrada. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 22 de març de 2023, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
La sequera va per llarg, tot i que la primavera serà plujosa. De moment no s'esperen precipitacions a curt termini, segons el meteoròleg Luis Mi Pérez. Pérez adverteix que ha de ploure més que mai per reduir una sequera gairebé igual que la del 2008.
A casa nostra, com diu la cançó del Raimon, la pluja no sap ploure. Per tant, és probable que de cop i volta puguin arribar un o dos temporals de pluja molt abundants que acabessin, doncs, d'una tacada.
L'ètica ha estat la clau en les accions del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa en els seus 25 anys d'història, i l'ètica ha estat la qüestió sobre la qual ha girat la jornada celebrada aquest dimarts al Cinema Olot. Una referent en ètica al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és Margarida Coma.
Realment nosaltres pensem que l'ètica és una part molt important del nostre treball i que sense l'ètica, sense aquesta mirada ètica, no es pot fer una bona atenció, un bon acompanyament cap a les persones, que és el nostre objectiu.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, per la seva banda, vol estar preparat per quan el Departament d'Educació decideixi si construeix una escola pel municipi. L'alcalde Santi Arraixac assegura que a finals de mes tindran el terreny a punt.
Nosaltres, suposadament, a partir d'aquest mes que ve ja tindrem els terrenys disponibles. Una altra cosa és que el Departament, tinguent-los ara disponibles, el millor encara tardarien 3 o 4 anys de poder tirar endavant.
En cultura, Olot farà a por els propers dies. El Festival Mot arriba a la Garrotxa després d'haver-se celebrat a Girona. Oferirà una programació eclèctica per tal de reflexionar al voltant de tot el relacionat amb la por. La directora del festival és Judit Badia.
Festivals de literatura negra, de fet, ja existeixen i n'hi ha molts i molt bons arreu del país, no? I vam donar-li aquesta volta de no parlar només del terror i del pànic, sinó d'extendre-ho a les pors en general.
I la Vella és la nova gegant que ha nascut per celebrar els 30 anys de vida de la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca. El nou personatge representa les dues cares del carnaval. El president de la colla carnavalesca d'Olot i la Garrotxa és Carles Soler.
Fa molt de temps. Bueno, Olot és ciutat de faràndula. Vull dir que ja saps que a tothom li agrada i també com que altres entitats ja en tenien, vàrem dir que volíem fer-ne una.
En esports, el Club Patinatge Artístic Olot es vol redimir al Campionat d'Espanya. El grup gran intentarà recuperar la primera posició perduda al català i aconseguir els bitllets per a les competicions internacionals. L'estatal es disputarà aquest cap de setmana al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona. El director tècnic i artístic del club és Ricard Planiola.
Som conscients de que arriscar-nos suposa això, suposa doncs poder caure i en aquest cas doncs les errades les van pagar a aquest preu. De lo que es tracta doncs és de treballar fort, de treballar amb més intensitat.
També a la carpeta esportiva parlarem de la percussió i la Fórmula 1 que s'uneixen de la mà d'un olotí. És l'Albert Ortiz, cofundador de Percal Percussió, amb qui ja ha actuat en el primer Gran Premi de la temporada de Bahrein. La passió per la percussió d'un grup de gironins els ha portat a tenir l'oportunitat d'actuar en diferents grans esdeveniments.
Espectacular, perquè nosaltres no ens esperàvem per res del món el fet de que podríem estar a pista, perquè nosaltres habitualment el que fem són animacions al públic assistent dels esdeveniments.
I tancarem aquest informatiu a la contraportada amb el ritme de Santa Mandra, ja que la Garrotxa té un nou grup musical. Es tracta del Santa Mandra, una formació formada per 5 joves que volen parlar de la por que genera fer el pas de l'adolescència a la vida adulta. El guitarrista i vocalista de Santa Mandra és Àlex Espunya.
Sí, Santa Mandra és un grup de rock, essencialment, però és veritat que barregem bastant gèneres, com el pop, com el funk, i també com l'electrònica, que ara segurament seria com la vessant més diferent que tenim, no?
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. L'ONU alerta del risc imminent d'una crisi mundial de l'aigua. Un informe de la UNESCO alerta que una quarta part de la població mundial està en situació de risc per contacte amb aigües contaminades. En successos, 3 morts en l'incendi d'un habitatge a Rubí. Els bombers han confirmat que les víctimes mortals són persones que estaven fora del seu pis. Funcionaris de presons ocupen el despatx del director de Brianzos per exigir més personal. Protesta dels sindicats que han trencat les negociacions amb la Generalitat i reclamen mesures per evitar les agressions per part d'interns. El Partit Popular justifica l'absència sanció en la moció de censura i el PSOE l'acusa de legitimar Vox en la votació que es farà en veu alta aquest matí al Congrés de... En la votació que es farà en veu alta al Congrés dels Diputats, el candidat de Vox, Ramon Tamames, només tindrà el 52,6% de l'extrema dreta. A la pàgina internacional, Putin elogia el pla de pau xinès com una base per solucionar el conflicte a Ucraïna. La segona jornada de la cimera entre els dos líders reforça l'aliança entre Rússia i la Xina, que han signat una desena d'acords comercials. I en esports, el Barça femení guanya 0-1 en l'anada dels quarts de final de la Champions gràcies al gol de Salma Parayuelo. La tornada es disputarà dimecres que ve al Camp Nou a 6:45 de la tarda.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Cap novetat en el pronòstic. Avui la temperatura pràcticament no canviarà o de dia una mica més alta. Ahir, per exemple, Olot, màxima 19, mínima 4. Va arribar als 20 graus a Mieres, 21 graus la més alta a la Bisbal d'Empordà, o 20 graus també a Vic, 17 a Ribes de Freser. Bé, també va caure algun ruixat, fins a 1 litre, 2 litres a la Cerdanya, 2 litres, per exemple, a la Molina. Avui creiem que no repetirà cap precipitació al Pirineu. Per tant, un dia de sol, capes de núvols prims, boirina, algun petit banc de boira, menys que els últims dies, i a la tarda cel mig ennuvolat, estones una mica tapat, però sense cap precipitació. Aquests núvols més abundants al nord, Pirineu i Prepirineu. Bé, tampoc canvia el temps aquest dijous. Va pujar la temperatura, màximes de 20 a 24, aproximadament. Divendres podríem arribar als 25, es manté l'ambient més aviat assolellat amb núvols prims, i sí que destaquem un petit canvi que arribaria diumenge. Diumenge a la tarda hi pot haver xàfecs, algunes tempestes, a bona part de les comarques de Girona. Veurem, encara és d'hora, per veure doncs, quina intensitat, si pot pedregar, llamps i trons, però pinta un petit canvi amb xàfecs la tarda de diumenge.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest informatiu de dimecres 22 de març del 2023 amb l'aigua com a gran protagonista. Els saurins o buscadors d'aigua noten un augment de la demanda dels seus serveis. Ens ho han assegurat el Lluís i l'Enric, dos saurins garrotxins que fa 2 dècades que es dediquen a ajudar a trobar aigua particulars, empreses o ajuntaments. Recentment han contribuït a fer possible la construcció d'un nou pou a Sant Iscle de Colltor. Hem anat a parlar amb ells perquè ens expliquin la tècnica que utilitzen. Tots dos estan disposats a transmetre aquest coneixement i ho faran dissabte a través d'una xerrada. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
L'Enric i en Lluís són saurins. Fa una mica més de 2 dècades van aprendre aquesta tècnica de buscar aigua d'un mestre saurí de la Cellera de Ter, Pere Espígol, i des de fa anys es dediquen a ajudar a buscar aigua per particulars, ajuntaments o empreses. Expliquen que per trobar aigua a través d'aquest mètode requereix molta concentració i connectar amb el terra. Per buscar aigua utilitzen diversos objectes. D'una banda, 2 varetes. En el moment que se'ls hi creuen per si sols, significa que estan sobre d'una veta o deu d'aigua i en el moment que es separen vol dir que estan lluny. D'altra banda, utilitzen el pèndol. Ho explica en Lluís Cercenedes.
O sigui, per nosaltres, el pèndol, com ens va en rotació amb el sentit de les broques del rellotge, per nosaltres és vàlid. Com ens va, diguéssim, al revés, a l'esquerra, és un camp negatiu.
Aquests dos saurins expliquen que van rebre l'encàrrec de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per poder vestir d'aigua a una part important del veïnat de Sant Iscle de Colltort, que de sempre ha tingut problemes per tenir aigua potable. Afegeixen que no n'hi ha prou amb trobar una veta. L'objectiu és trobar un punt d'unió entre diverses vetes per trobar més quantitat d'aigua. Els treballs de Sant Iscle van començar el 2020 i van finalitzar fa poques setmanes. També insisteixen que la seva feina arriba fins al moment de dir on s'ha de fer el forat. A partir d'allà, la responsabilitat és del propietari, qui s'ha de fer càrrec de fer fer i pagar la construcció del pou. Aquest pou de Sant Iscle, per cert, està situat just al costat d'un altre pou que va construir la Diputació de Girona fa anys i que no va resultar ser útil. En Lluís i l'Enric insisteixen que cada cop troben aigua més avall. Quan fa uns anys, a 80 metres sota terra ja n'hi havia, ara s'ha d'anar fins més enllà dels 200 metres. Això implica un cost major de la inversió. Ho explica l'Enric Colom.
I més gent hi haurà que haurà de fer pous. Perquè tal com està el nivell de profunditat de l'aigua que es va perdent, la gent li fa falta, principalment el pagès.
L'Enric i en Lluís asseguren que molta gent seria capaç de desenvolupar una tècnica d'aquest estil, però requereix un aprenentatge que ells mateixos estan disposats a transmetre. De fet, aquest dissabte oferiran una xerrada a Sant Feliu de Pallerols.
Sempre hem dit que el que hem après, el que ens han ensenyat, nosaltres ho hem d'explicar a la gent, i principalment al jovent, perquè el jovent ja amb aquest tema ben poques persones que sapiguem nosaltres estan al corrent d'això.
També diuen que no hi ha competència entre el que fan ells i el que desenvolupen experts en la matèria.
És purament fer aquest servei i aquesta necessitat que és bàsica, i més cada cop ens estem donant compte que aquí falla, l'aigua ens està fallant.
De fet, expliquen que és vital, un cop es troba aigua, fer-la analitzar i garantir que es pot utilitzar, que és el que asseguren que passa en els casos que han pogut desenvolupar diversos indrets de la Garrotxa. En total, calculen haver fet una quarantena de serveis arreu de Catalunya.
A la mateixa línia, la sequera va per llarg, tot i que la primavera serà plujosa. De moment no s'esperen precipitacions a curt termini, segons el meteoròleg Luis Mi Pérez. Pérez adverteix que ha de ploure més que mai per reduir una sequera gairebé igual que la del 2008 i que està provocant greus problemes d'abastament d'aigua a molts punts del país, informa Natàlia Moreno.
La majoria d'estudis meteorològics marquen un futur pobre en pluges a les nostres comarques. La situació és crítica arreu de Catalunya, on el cabdal dels rius i el nivell dels pantans està molt per sota dels números habituals. Un fet similar al que ja va passar a inicis del 2008, quan a causa de la sequera van haver incendis importants, sobretot a l'estiu. De moment, els pronòstics no preveuen que la pluja arribi de seguida a la Garrotxa. Per recuperar els nivells d'aigua en pantans i rius, es necessitaria el doble de pluja que cau en una primavera normal. El meteoròleg Luis Mi Pérez explica que, de moment, la previsió de pluges abundants és mitjana.
A casa nostra, com diu la cançó del Raimon, la pluja no sap ploure. Per tant, és probable que de cop i volta puguin arribar un o dos temporals de pluja molt abundants que acabessin d'una tacada amb aquesta sequera, o com a mínim omplir aqüífers i omplir embassaments.
En el que portem d'any no s'han acumulat ni 100 litres per metre quadrat en molts punts de la comarca, unes dades inferiors a la mitjana dels darrers anys provocats sobretot per l'episodi Niña, un gran canvi meteorològic que va provocar masses d'aire calent al centre d'Europa i que van repercutir al Mediterrani. El resultat? Manca elevada d'aigua a Catalunya.
I en canvi, a gran part de la conca mediterrània quedem al marge de pluges importants. I ha estat matemàtic. Aquesta Niña ha estat potent i portem 3 anys que plou més aviat poc. Ja diem, estem vivint de rendes directament encara de les escorrialles del Glòria.
A hores d'ara, els números de reserves totals d'aigua a Catalunya no arriben ni al 30% del total. La primavera serà clau per recuperar o no nivells estables, per fer front a la sequera més important de l'última dècada i afrontar un estiu que novament vindrà marcat per un alt risc d'incendi forestal.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Daife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'ètica ha estat la clau en les accions del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa en els seus 25 anys d'història, i l'ètica ha estat la qüestió sobre la qual ha girat la jornada celebrada aquest dimarts als cinemes d'Olot. Diversos professionals de les comarques gironines han participat en aquesta trobada que ha reunit prop de 300 persones que han reflexionat sobre la importància de l'ètica en les relacions d'ajuda. Guillem Guardiola.
Professionals de diversos sectors com els serveis socials, l'educació, la salut, la seguretat i l'ocupació han participat aquest dimarts en una jornada sobre l'ètica en les relacions d'ajuda. La trobada és un dels actes principals de la commemoració del 25è aniversari del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Els cinemes d'Olot han acollit una jornada que ha comptat no només amb professionals de la comarca, sinó també de les comarques gironines. La referent en ètica al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Margarida Coma, ha destacat la tasca de l'entitat durant aquest quart de segle.
Realment nosaltres pensem que l'ètica és una part molt important del nostre treball i que sense l'ètica, sense aquesta mirada ètica, no es pot fer una bona atenció, un bon acompanyament cap a les persones, que és el nostre objectiu, fer una vida més fàcil a les persones que nosaltres acompanyem. I per tant l'objectiu de la jornada era trobar-nos, fer una trobada amb tots els professionals que nosaltres treballem en xarxa, que treballem colze a colze.
L'any 2010 va néixer el Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya amb la voluntat de formar els professionals del sector en aquest àmbit. L'any 2013, l'organisme garrotxí va constituir el seu propi espai de reflexió ètica de serveis socials. Les ponències d'aquest dimarts al Cines Olot han comptat amb la presència del doctor Francesc Torralba i fins i tot de la mateixa presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, Begoña Román.
I per tant era molt important que entenguéssim que per treballar bé en serveis socials necessitem treballar bé amb els mestres, amb els metges, amb les infermeres, amb els policies, amb el voluntariat, i per això era cabdal l'èxit de públic, i de públic tan variat. I això és el que jo anomenava l'important que havia aconseguit fer la Garrotxa, que jo es posava d'exemple, no? Que és la xarxa en què els serveis socials som tots i hem de coordinar-nos en les polítiques. I un programa funciona si aconseguim entendre's i anar a la una. Això és el que jo anomenava la metàfora d'aire de família, no?
El Consorci d'Acció Social també ha programat 6 caminades populars per redescobrir el patrimoni de la comarca i un acte institucional de commemoració del seu 25è aniversari.
En educació, l'Ajuntament de la Vall de Bianya vol estar preparat per quan el Departament d'Educació decideixi si construeix una escola pel municipi. L'alcalde Santi Arraixac assegura que a finals de mes tindran el terreny a punt per iniciar les obres, però avisa que la validació del departament pot tardar encara 4 anys més. Des de la Vall de Bianya asseguren que compleixen els requisits per disposar d'una escola que, a més, donaria vida al poble. Crònica de Pere Obac.
L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Arraixac, assegura que el projecte de l'escola municipal avança i cada dia es troba més a prop. Afirma que a finals de mes tindran els terrenys perquè, si el Departament d'Educació ho troba oportú, l'escola pugui construir-se.
Nosaltres, superament, a partir d'aquest mes que ve ja tindrem els terrenys disponibles. Una altra cosa és que el Departament, tinguent-los ara disponibles, el millor encara tardarien 3 o 4 anys de poder-la tirar endavant.
Per decidir si es pot obrir l'escola o no, Educació analitza 3 criteris bàsics. En primer lloc, els pobles han de comptar amb les instal·lacions. Llavors, hi ha d'haver suficients infants per omplir el centre més d'un curs. Actualment, la Vall de Bianya té més de 150 infants empadronats. I finalment, es mira si els alumnes que vagin a una nova escola no vagin en detriment dels centres de pobles veïns.
Hi ha prou nens a Bianya, doncs, perquè tinguem una escola pròpia, però són ells que hauran de prendre la decisió. Nosaltres el que hem de fer és tenir-ho tot a punt, perquè com ells ho considerin oportú, la puguin construir.
El projecte de l'escola de la Vall de Bianya va començar l'any 2017, quan un grup de pares va iniciar una recollida de signatures per reclamar al Departament d'Educació una escola pel poble. El segle passat la vall comptava amb 5 escoles i avui no en té cap. Tenir una escola al municipi ajudaria a unificar els nuclis de població en una vall tan disseminada com la de Bianya i faria que els infants no hagin de desplaçar-se a altres municipis per estudiar.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim pàgina cultural per parlar del mot, ja que Olot farà por els propers dies. El festival arriba a la Garrotxa després d'haver-se celebrat a Girona. Oferirà una programació eclèctica per tal de reflexionar al voltant de tot el relacionat amb la por. Aquesta és una de les emocions més paralitzants i traumàtiques que condicionen el comportament humà. Al llarg de dijous, divendres i dissabte es faran 7 xerrades per conèixer com els autors convidats tracten aquest sentiment en les seves obres.
Després d'estar a Girona, el festival Mot es trasllada a Olot. Durant els dies 23, 24 i 25 de març, un total de 18 autors i artistes impartiran diverses xerrades a la sala El Torín. El festival l'organitzen l'Ajuntament d'Olot i l'Ajuntament de Girona, amb la col·laboració d'altres entitats, i busca acostar aquests autors al públic. Cada any s'escull una temàtica que serveix de fil conductor. Aquest any, el Mot 2023 donarà a conèixer les diferents cares de la por, ho explica la directora del festival a Olot, Judit Badia.
Festivals de literatura negra, de fet, ja existeixen i n'hi ha molts i molt bons arreu del país, no? I vam donar-li aquesta volta de no parlar només del terror i del pànic, sinó d'estendre-ho a les pors en general, no? Aquest sentiment que tant ens pertorba i que tots tenim, no? D'alguna cosa, d'una manera o d'una altra, i volem veure com la literatura parla d'aquest sentiment.
El vermut és l'acte més informal i distès del festival. Si el temps acompanya, dissabte a l'hora del vermut, a la plaça de Braus, tres autors donaran el seu punt de vista sobre la mort i com la tracten a la literatura.
El vermut és una conversa com les altres que tindrem en el festival. Sempre intentem que sigui una conversa d'autors catalans, perquè la fem així una mica més propera, i la volíem fer d'una manera més distesa, més informal de lo que són les altres converses. Llavors aquesta es fa, i es diu així, de fet es diu vermut, perquè es fa a l'aire lliure tot prenent un vermut.
Aquesta és la novena edició del Festival Mot. Des de l'organització asseguren que el festival està consolidat i que no busquen créixer pel que fa al nombre d'assistents. Badia afirma, però, que els agradaria captar gent no tan aficionada a la literatura.
I abans dels esports, parlem de la Vella, que és la nova geganta que ha nascut per celebrar els 30 anys de vida de la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca. El nou personatge representa les dues cares del carnaval. La colla assegura que la nova figura sortirà a ballar per les festes d'altura d'enguany i no descarta fer-la sortir també als carnavals.
La ciutat ha viscut els darrers dies el naixement d'una nova geganta amb motiu dels 30 anys de la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, la Vella. La colla olotina s'ha adherit a la faràndula olotina amb la incorporació d'una nova figura. El nou personatge és una geganta que representa les dues cares del carnaval. Per una banda, la vella Quaresma, amb el final de la festa, i per l'altra, una vedeta amb vestits d'un carnaval de Brasil o de les Illes Canàries. El president de la colla, Carles Soler, destaca que la faràndula agrada a tothom.
Fa molt de temps. Bueno, Olot és ciutat de faràndula. Vull dir que ja saps que a tothom li agrada. I també, com que altres entitats ja en tenien, vàrem dir que volíem fer-ne una. Sí, perquè ens representa a nosaltres. A Olot, el carnaval sempre s'ha fet en temps de Quaresma i, per l'altra part, el que admirem nosaltres, que és el carnaval de lluïment, el carnaval de les noies, de ballar, de passar-s'ho bé.
La nova figura va agafar d'imprevista moltes persones, com en Lluís Soler, tot i que l'impulsor de la colla reconeix que cada vegada li agrada més.
En principi em va semblar una raresa, però ara cada vegada que em la miro em fa més gràcia i ho trobo molt encertat. Aquí a Olot haguem dit vella, no vella, perquè la ella quasi bé no la fèiem servir.
La colla ha assegurat que la vella sortirà a ballar a la cercavila de les festes d'altura i no descarta fer-la sortir als carnavals. La nova geganta ha estat construïda per en Sergi Plana.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Entrem en matèria esportiva i en aquest cas ens posem als patins per parlar del Club Patinatge Artístic Olot, que es vol redimir el Campionat d'Espanya. El grup gran intentarà recuperar la primera posició perduda al català i aconseguir els bitllets per a les competicions internacionals. L'estatal es disputarà aquest cap de setmana al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona. Dissabte hi haurà la competició de grups petits i diumenge la de grups grans, que es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot. David Planella.
El Club Patinatge Artístic Olot tindrà diumenge una oportunitat de recuperar el tron. A principis de març va quedar segon al Campionat
Campionat de Catalunya per culpa d'una penalització per 3 caigudes i en aquestes 3 setmanes ha treballat per poder portar un ball complet al Campionat d'Espanya. L'objectiu és executar-lo amb més seguretat, tal com destaca el director tècnic i artístic, Ricard Planiol.
Som conscients de que arriscar-nos suposa això, suposa doncs poder caure i en aquest cas doncs les errades les van pagar a aquest preu. De lo que es tracta doncs és de treballar fort, de treballar amb més intensitat per aconseguir doncs perfeccionar aquesta coreografia i doncs aconseguir que en el Campionat d'Espanya doncs no cometem aquestes errades que ens suposin doncs pagar un preu tan alt.
Un dels aspectes en què més s'ha centrat el CP Olot és amb la pista. La que hi haurà aquest cap de setmana serà la mateixa, la pista blanca que hi havia al Palau d'Esports a Granollers. En el Campionat de Catalunya l'equip no s'hi va adaptar gens bé i Ricard Planiol explica que ara s'han preparat a consciència.
La pista era un aspecte important que creiem que teníem que posar-hi una mica de mesura i hem estat doncs treballant doncs amb això, preparant el terra de manera que ens arrapi molt més per tal d'estar més acostumats i més preparats de cara al Campionat d'Espanya.
El CP Olot patinarà en 17a posició de 21 conjunts i per primera vegada aquesta temporada ho farà abans que el CPA Girona. El gran rival serà el penúltim a actuar. En aquesta ocasió, l'ordre de sortida podria beneficiar les olotines, que no notaran la pressió que van tenir a Granollers sortint just després del Girona. Planiol, però, resta importància al sorteig.
No ens ho mirem. Bàsicament estem tan concentrats en el que és la competició que estem acostumats a estar purament per nosaltres, fora del que és de la competició, per tal que les patinadores es centrin totalment en la seva coreografia. I el fet que surtin abans o després, intentem que això no sigui realment un hàndicap que ens pugui molestar.
Tant l'Olot com el Girona tenen tots els números d'ocupar les dues primeres posicions del campionat i, per tant, d'aconseguir la classificació per l'Europeu i pel Mundial, però hi ha una diferència entre quedar primer o segon. El campió tindrà privilegi en l'ordre de sortida del Campionat d'Europa. I qui també té l'objectiu d'arribar a alguna competició internacional és el grup petit del CP Olot, que actuarà dissabte en la seva modalitat. Sortirà 15è de 22 participants.
Sabem que hi ha equips al davant que, bueno, que ja estan optant per una plaça internacional i que ens deixen una mica apartats, però estem molt pendents de mantenir-nos en les tres places següents després de les adjudicacions, perquè bàsicament si això ens aporta doncs a alguna competició a nivell internacional, doncs estaríem encantats que aquest grup petit pogués tenir alguna sortida a fora també.
El Campionat d'Espanya es disputarà aquest cap de setmana al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona, un escenari que fins ara no havia acollit mai cap competició de patinatge artístic de show. Ràdio Olot hi serà en directe per retransmetre diumenge l'estatal de grups grans. Serà a partir de les 6 de la tarda.
I de la pista de patinatge passem a la pista de Fórmula 1. I sí, perquè la percussió i la Fórmula 1 s'han unit de la mà d'un olotí. És l'Albert Ortiz, cofundador de Percal Percussió, amb qui ja ha actuat en el primer Gran Premi de la temporada a Bahrein. La passió per la percussió d'un grup de gironins els ha portat a tenir l'oportunitat d'actuar en diferents grans premis del Mundial d'Automobilisme i ser un dels grups d'animació del bàsquet Girona, Aniel Puigvert.
Poden semblar mons diferents, però un garrotxí els ha unit. Estem parlant d'un grup de batucada format per joves gironins i la Fórmula 1, la prova més important de l'automobilisme mundial. Percal Percussió va néixer de la mà, en gran part, d'Albert Ortiz, un jove de la Garrotxa amb passió per la percussió des de ben petit. L'oportunitat d'actuar en un gran premi de Fórmula 1 li va arribar una setmana abans de disputar-se la primera prova del Mundial 2023 a Bahrein, on el primer cap de setmana de març va donar el tret de sortida. Una actuació especial per Percal Percussió sorgit de l'interès de dos joves del grup per aquest món. Albert Ortiz explica que ha estat una oportunitat inesperada.
Espectacular, perquè nosaltres no ens esperàvem per res del món el fet de que podríem estar a pista, perquè nosaltres habitualment el que fem són animacions al públic assistent dels esdeveniments, ja siguin de Fórmula 1 o siguin de diferents actes. En aquest cas també estem en el Bàsquet Girona com a grup d'animació, que ja portem un parell de temporades, vam viure la pujada a l'ACB, que també és un fet espectacular, no?, pel Bàsquet Girona. I el de Bahrein no ens ho esperàvem per res del món.
L'experiència de Percal Percussió a la Fórmula 1 no serà l'única. El mateix Albert Ortiz explica que estan pendents de conèixer els grans premis, on també participaran, i confessa que estan en converses per participar en festivals culturals importants de nivell internacional. Ortiz explica que darrere la cursa de la Fórmula 1 hi ha un gran espectacle.
Allà al final es mouen les èlits de la música, de les arts, i òbviament de l'esport, no?, a la Fórmula 1. I allà passa de tot. Érem 15 companyies internacionals actuant a dins del circuit, van poder tocar també a dins de la grada.
La història d'Albert Ortiz i Parc a la Percussió encara té moltes voltes per donar als circuits de Fórmula 1.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada ens traurem la mandra de sobre, perquè la Garrotxa té un nou grup musical.
Una part de mi viu atrapada dintre d'un mirall i l'altra es queda fora i no reconeix ja qui té el davant.
Són el Santa Mandra, una formació formada per 5 joves que volen parlar de la por que genera fer el pas de l'adolescència a la vida adulta. El naixement de Santa Mandra ha vingut acompanyada d'un single i l'anunci d'un nou àlbum, El cap a la lluna, que ja acumula gairebé 10.000 reproduccions i que esteu escoltant de fons. El nou disc veurà la llum el pròxim mes d'abril.
Després d'acabar amb el projecte musical conegut com a Senyora Carme, l'Àlex Espunya i en Marçal Vancells van agafar-se a un període de reflexió que va desembocar en un nou projecte. Amb la unió de la Sara Oliver a la bateria, l'Adrià Batlle als sintetitzadors i en David Vila al baix, els Garrotxins han format un nou grup musical que, si fos pel nom que han escollit, no hauria ni tirat endavant. Santa Mandra busca diferenciar-se de la resta de música catalana amb un estil únic, cuinat amb una base de rock elèctric. El guitarra i vocalista Àlex Espunya explica que el grup no es tanca a obrir-se a més gèneres.
Sí, Santa Mandra és un grup de rock, essencialment, però és veritat que barregem bastants gèneres, com el pop, com el funk, i també com l'electrònica, que ara segurament seria com la vessant més diferent que tenim, no? Tenim ganes de poder mesclar aquest rock més, diguéssim, d'essència, no? de que portem jo a Marçal tocant molts anys, amb l'electrònica més que es porta ara actualment, no? Potser amb aquest rotllo més urbà o més, no sé gaire com explicar-ho, no?
El primer àlbum de Santa Mandra veurà la llum el pròxim mes d'abril i portarà el nom del seu primer i únic single, El cap a la lluna. Les cançons persegueixen la mateixa temàtica en la majoria dels casos i parlen de la por que senten les persones en fer el pas de l'adolescència a la vida adulta. El guitarrista i vocalista Àlex Espunya explica que el grup no es tanca a obrir-se a més gèneres.
Mira, doncs l'Àlex ja fa, què, 2 anys, 3 anys?
3 anys, sí.
Em vas passar unes cançons i em vas dir, Marçal, algun dia m'hauria trobat algú amb qui tocar això. I després de Covid, doncs mira, vam anar una miqueta com... vam anar a buscar en David, la Sara, l'Adrià. Alguns havien tocat amb Senyora Carme, vull dir que una miqueta ja sabien quin era el rotllo que portem, no? Que és molt casolà, però molt d'amor. I hem estat bastant de temps preparant tot aquest CD. Així que, ostres, que bé, perquè és una cosa que cal estar molt animat per fer-ho.
Santa Mandra confia a tocar en directe a les festes de poble d'aquest estiu i convida a tothom a escoltar-los perquè consideren que sense deixar de ser de quilòmetre zero poden oferir una proposta musical diferent a l'actual.
Doncs amb el bon ritme, clar que sí, talent musical, talent garrotxí, a l'antena de Ràdio Olot amb els Santa Mandra, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 22 de març de 2023. Recorden que poden ser connectats a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.